Entendre, tenir una idea clara de les coses, va molt més enllà del coneixement i la ignorància. Per això ens preguntem, què és allò que no enteneu? No entens, que no entens, per mi que no
entens, que no entens, que no. Anna Karenina, de Tolstoi, comença amb una frase que no deixa indiferent. Totes les famílies felices s'assemblen. Cada família infeliç ho és a la seva manera. Avui sabrem què és allò que no entén la senyora Victòria Camps, catedràtica de Filosofia, Moral i Política i escriptora. Està d'actualitat per la publicació de La búsqueda de la felicitat, una guia del que han dit diferents filòsofs sobre la felicitat. Avancem que el lector no hi trobarà receptes per aconseguir aquesta plenitud, però sí raons per no desistir ni sucumbir al desànim. Senyora Victòria Camps, bona nit i moltíssimes gràcies.
Bona nit, moltes gràcies a vostès.
Vostè personalment ha trobat la felicitat plena?
Doncs plena, plena, no. Perquè em sembla que no seria massa lúcida si digués que sí que l'he trobada. Jo crec que la felicitat no s'acaba de trobar mai, però es pot anar... Hi ha moments, segurament, de felicitat, fins i tot moments d'una felicitat plena, però que són moments molt fugissers, no? Sí. que no romanen. Però l'important és no perdre les ganes de seguir vivint, el desig de viure, que és un desig de viure millor i, per tant, de trobar més, de trobar la felicitat.
Llegim que la felicitat sempre ha estat vinculada a l'ètica i la filosofia. A quina conclusió creu que arriba el lector després de llegir La búsqueda de la felicitat?
Bueno, conclusió, jo no sé si hi ha una conclusió. Jo he volgut posar molt l'accent en la idea de que la felicitat és una búsqueda, que aquesta búsqueda es pot mantenir al llarg de la vida si hi ha d'una part una mena de saviesa. Els filòsofs parlen d'una mena de saviesa de la persona, d'aprendre a discernir allò que li convé d'allò que no li convé, els desitjos que ha de satisfer, dels que no ha de satisfer d'una manera immediata, i si hi ha al mateix temps unes condicions materials que et permeten tenir un projecte de vida, que et permeten això, tenir un projecte i pensar que el pots arribar a realitzar, una certa esperança de realitzar-lo. És el que proclama la Declaració d'Independència dels Estats Units, no? Que el dret a la búsqueda de la felicitat, com el dret a la vida i a la llibertat, és un dret fonamental, és un dret inalienable de la persona. Això em sembla molt important, no? que es reconegui que els estats s'han de garantir unes certes condicions perquè la gent pugui buscar la felicitat.
Anem a títol personal. Viure bé i obrar bé és el mateix que ser feliç?
Això ho proclamava d'una manera rotunda Aristòtil. Deia, tothom vol ser feliç, no tothom sap com es fa, com s'hi arriba. L'única manera d'acostar-se a la felicitat és la vida virtuosa. Això és el que deia Aristòtil. Això és veritat o no és veritat? Això passa o no passa? Jo diria que sí. És a dir, que la felicitat també té a veure amb un estar en harmonia amb un mateix, no? El poder-se mirar al mirall i no sentir vergonya d'un mateix. I això vol dir que les persones que els hi passa això és que actuen d'una manera correcta. També tenim molts exemples en el món de persones que actuen molt incorrectament i que sembla que són els que els hi va millor la vida, no? I els hi van millor les coses.
No sé si són les persones vicioses. És veritat que la gent que no coneix la moderació no pot ser feliç?
Jo diria, no és que no pugui, jo diria que una via, un camí per la felicitat és precisament la moderació dels desitjos, un cert autodomini. És aquesta saviesa, no?, de la que parlava abans, i que tots els filòsofs, sobretot els estoics, viure estoicament és moderar la sensibilitat. Jo diria que sí, que la moderació és el camí.
Què li diu aquesta sentència? No esperar res ni tenir necessitat de ningú.
Jo diria que és excessiva, perquè tant com res ni tenir necessitat de ningú, de vegades sembla que és una màxima estoica, no? Però jo crec que és excessiva perquè una de les condicions per viure bé i per trobar-se bé en la vida és precisament tenir amics. I tenir amics és tenir necessitat d'algú. Doncs no, som animals socials i necessitem els altres.
Citava aquesta sentència per Montaigne, al qual també fa referència.
Sí, també fa referència, sí. Sí, però s'ha de veure el context en el que ho diu, no? Que també és una manera de moderar-se, no? De dir, bueno, és veritat, Montaigne va perdre un dels seus millors amics quan era molt jove i això el va afectar molt, però tot i això ell va pensar que ell va mantenir la idea de que la vida li va ser favorable i que s'hi trobava bé en la vida que va tenir.
Fent referència a l'amistat, com deia vostè, i a la passió amorosa, dos aspectes importants per també tenir un nivell de felicitat, és així?
Els dos són importants, són categories diferents. És important l'amistat per descomptat, la passió amorosa també, i és important també saber superar la frustració de la passió amorosa, que com a passió doncs no és eterna, no dura sempre.
I sobre la llibertat i l'autoestima, què ens pot dir en termes de felicitat?
A veure, jo diria que la llibertat des de la modernitat, no? Quan es comencen a proclamar els drets de l'individu, els drets de la persona, que són bàsicament drets a la llibertat, és gairebé s'identifica amb la possibilitat de, amb la capacitat de poder buscar la felicitat. La persona lliure. Vostè em citava al començament la primera frase d'Anna Karenina.
Correcte.
No? Jo faig en algun moment del llibre faig una reformulació dient que cadascú és feliç a la seva manera. Això és important, és a dir, és la idea de que no hi ha una manera de viure, una forma de vida que ens pugui fer més feliç que una altra. Podem ser feliços de moltes maneres i cada persona és lliure de trobar la manera de ser feliç. Ara bé, insisteixo en el que deia també, s'han de donar unes condicions materials mínimes d'igualtat, de no haver de pensar només en les necessitats més bàsiques, perquè això no ens permet doncs elaborar cap projecte i, per tant, no ens permet buscar la felicitat.
És una dita popular que només la gent amb poca llum és sempre feliç. No sé si ho comparteix vostè.
Bueno, per això ho deia. Quan m'ha preguntat si havia trobat la felicitat plena, doncs m'estimo més d'haver-la trobat i pensar que tinc una mica de llum encara. No?
Dedica també un capítol a la llei com a productora de felicitat. Com s'explica això?
Sí, la llei, sí, quan parlo dels utilitaristes, no?, que és un corrent filosòfic, a veure, sobretot hi ha un filòsof que es diu Bentham, no?, que pensa que l'objectiu de la llei, de les lleis de la legislació de qualsevol país, ha de ser augmentar el benestar de les persones, augmentar el grau de felicitat que hi ha en el món. És una bona idea, no? És una bona idea, però, a veure, jo crec que és una idea que s'ha anat deteriorant una mica, no? Avui vivim en una època en què la felicitat de vegades sembla que s'ha convertit en una indústria, no? Ens diuen la manera que hem de fer per ser feliços, no? Quines tècniques hem d'utilitzar per ser feliços, perquè que estiguem contents, doncs li va bé a tothom, no? I això és una degradació de la idea de ja, no parlar tant de felicitat, parlar de benestar, ja és una certa degradació del concepte de felicitat.
Parlant de lleis, senyora Camps, vostè ara ens atén des de Madrid, on aquests dies s'està celebrant en el Tribunal Suprem el judici al procés català amb referències clares al fet de saltar-se la llei. Quina opinió li mereix tot plegat?
A veure, és molt trist el que està passant. És molt trist el que està passant i sobretot és molt trist que sigui tan difícil que ens puguem entendre mínimament i utilitzar un llenguatge comú. Jo crec que és una de les coses pitjors que ens està passant. Quan parlem de grans conceptes com democràcia, doncs segons qui és el que utilitza la paraula, està pensant en una cosa o està pensant en una altra. Jo confio en l'estat de dret, que confio en la divisió de poders, crec que el judici serà un judici amb garanties, però sé que hi ha un sector que pensa que això no serà així i que ja percep el que passarà amb aquestes ulleres posades, no? De que no hi haurà un judici just. A mi em deixa molt intranquil·la, no? Aquesta incapacitat de parlar des d'un punt de vista, de poder parlar des d'un punt de vista objectiu, perquè no hi ha res objectiu, tot s'interpreta, però que les visions estiguin tan contraposades.
Ens ho diu Victòria Camps, catedràtica de Filosofia Moral i Política i membre del Consell d'Estat des del passat mes d'octubre, proposta directa de Pedro Sánchez, i amb un llarg currículum. Recordem que va ser senadora pel PSC a principis del 90, a més de militant d'aquest partit. Ha estat guardonada amb el Premi Internacional Menéndez Pelayo i el Nacional de Ensayo, entre d'altres. Actualment presideix la Fundació Víctor Grífols i Lucas i ara és notícia per la publicació de La búsqueda de la felicitat a través d'ARPA Editorial. I què és allò que no entén la senyora Victòria Camps?
A veure, una cosa que no entenc, i segurament és perquè sóc gran, però no entenc l'afició que ha provocat el Facebook. No ho puc entendre. No puc entendre que es trobi, que sigui que hi hagi un interès en buscar seguidors o amb explicar el que passa pel cap cada dia, no? És una cosa que no acabo d'entendre, com l'èxit de Facebook.
Doncs senyora Victòria Camps, repeteixo, moltíssimes gràcies per la seva atenció i que tingui molt bona nit.
Molt bona nit a vostès també, gràcies.